Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Bon dia, Maria.
Bon dia.
Bueno, no, perquè no estiguem en pleno sorteo, no tenim coses ben interessants, perquè recordem que tindrem avui a Jordi Alcón, que ell és l'alcalde de Vistabella, on han desmantelat una secta. Secta que ens han quedat bocabadats. Estava en una d'aquestes masies que saben que estan al voltant de Vistabella. També tindrem el camioner este que va circulant un vídeo per xarxes socials que diu que tenen que dormir en el camió perquè no es roben el gasoil del camió, que ja saben, omplir un tanque del camió val 1.400 euros. Bueno, pues també tindrem el que va passar ahir en la reunió en el consistori de l'Ajuntament de Vila-real. També este matí tenien un ple extraordinari, una sessió extraordinària d'urgència, segons, bueno, si disposa l'article del ROF, que era este matí a les 9:30 del matí. I clar, al ser un ple extraordinari d'urgència que estava motivat per uns pagaments de despeses previstes, que era allò de posar més diners per el fit carrer. Recorden que durant estos dies havien, divendres per la vesprada, recibissin les empreses d'arts escèniques que no se feia el fit carrer del maig. Imaginen en tot el gasto que tenien allà les fetes. Bueno, pues el divendres passat recibissin una nota on ells diuen que no se faria, que se posposaria per octubre. Bueno, pues ells reclamen i diuen no, que tenim el gasto fet. L'alcalde recula, i què diu l'alcalde quan recula? L'alcalde recula i diu que no se preocupen, que posaran diners i d'aquesta manera podran fer front a aquestes despeses que feien necessaris. Per cert, en este moment l'alcalde de Vistabella ja el tinc en directe. Molt bon dia, alcalde, estem en directe. Estava parlant en els oients de que el tindríem a vostè avui en directe per a parlar de aquest succés que ha tingut lloc a Vistabella i és aquesta secta que han desmantellat en Vistabella.
Sí. Bueno, si vols que te comento un poquet. Bueno, nosaltres ens hem entrat per la premsa, la notícia que va aixir ahir, la veritat. No sabíem de què anava la cosa ni res, i que vam veure algo de l'imatge, que van haver prou de meneo de policia per allà dalt, doncs la gent pensava que cavilava coses i rumors i tal, però no mai ens podíem imaginar el que s'ha publicat. És molt greu, la veritat.
Estaven situats en un mas que tot el món, i que vostès coneixen, és una masia, un mas que té nom, o sigui, és un mas conegut en Vistabella, no?
Sí, a veure, és un mas, està en la carretera per arribar a Vistabella, uns 6-8 quilòmetres del poble, i sí, bueno, tot el món coneixia, igual que la gran majoria dels masos habitats del poble, però són tants, o sigui que tot el món coneixia més o menys quins masos tenim.
Este mas, vostès coneixien el propietari del mas?
No, jo personalment no, la veritat. Desconec. Avui he vist una foto en el periòdic que han publicat, se suposa que és d'ell, no l'havia vist en la vida, la veritat.
Però sí que coneixien a les persones que estaven dins del mas, és a dir, jo, per lo vist, treballaven inclús gent en el mateix municipi de Vistabella, no?
Sí, a veure, no sé quanta gent vivia dins ni res, la veritat. Sé que algun d'ells sí que ha treballat, per exemple, una persona ha treballat a l'Ajuntament, ha treballat en algun comerç del poble i poc més, que la veritat és que eren prou reservats de cara a la seva intimitat, a la seva privacitat.
Quan vostè s'assabenta d'aquest fet, perquè lògicament vostè se dona compte, no arriben massa patrulles de policies a una població com Issa, no?
Correcte.
De tot el que s'ha dit, perquè això va ser ahir quan va passar, de tot el que s'ha dit, i vostè ha sentit, què és veritat i què no?
Pues, he sentit barbaritats, he sentit moltíssimes. Mm. Te podria enumerar una llista molt gran, però bueno, la veritat és que bueno, ens hem quedat molt sorpresos de la realitat de lo que s'estava investigant, i bueno, les detencions que s'han fet i tot això, perquè no ens esperem, això no tinc una persona que cavil·li aquestes coses, i més quan no has sentit mai cap rumor de cada història similar.
Clar, i els titulars en els mitjans de comunicació i en la premsa escrita és molt atractiva quan se parla de presumptes abusos sexuals, tràfics bueno, inclús de menor, o sigui, abusos sexuals a menors i tràfic de prostitució.
Sí, bueno, això no de prostitució no sé si ho he dit, la veritat. Però, hombre, la investigació és complexa, suposo que pot estar relacionat, suposo. Però sí, la veritat és que el que destaca molt el titular, que és això, que involucraven a menors en temes d'abusos, és molt greu.
Uh-huh. Els xiquets que estaven vivint allí no estaven escolaritzats, no?
En Vistabella no, però suposo que en un altre poble sí.
Però la gent que allí vivia sí que estava empadronada en Vistabella.
No, 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 a veure, jo tinc constància d'alguns, de poquets, la veritat, però no sé ni quanta gent vivia ahí ni res.
I aquesta gent que estava empadronada recentment, és dir, o era gent de la zona?
Ho desconec, la veritat. No tinc aquesta informació.
Clar, jo entenc que vostè en aquest moment està tan xocat com tot el món alrededor, i més en una població com esta que tot el món se coneix.
Correcte.
I també que vostè podrà parlar hasta un puga, no?
Sí, a veure, jo sé, la informació és que ja t'he dit, com he dit abans, trobo a faltar també que després de l'operació algun mando de la policia o de juzgat o qui hagi portat la investigació ens hagués informat, perquè des del dimarts que s'ho va endavant i nosaltres hem enterat per la premsa. I, clar, nosaltres hem de situar-nos a nivell d'Ajuntament, hem de crear una posició, evidentment. Hem comunicat en tots els mitjans tot el que sabem, que és el que hi ha a la premsa, i la informació que podem donar sense arribar a comprometre dades personals o intimitats o coses relacionades també inclús amb les víctimes que m'han arribat a preguntar.
Mire... Està situada la masia a uns 8 quilòmetres de Vistabella, no? Segons diuen, ells desenvolupaven llavors d'agricultura i de ramaderia. Eren prou autosuficients. Però...
Sí, tenien la seva horteta, els seus animals...
Però clar, jo recorde durant el temps que vostè, perquè jo és que no sé, però un alcalde en la seva situació haurà pandèmia... condicions climatològiques terribles i una secta dins de la pròxima a la seva població. Ojo, que n'hi ha que amarrar-se, diuen, ben amarrades machos, no? Jo recordo que vostè me dia que en moments on hi havia aquesta nevada tan grandíssima, tenien que anar a les masies a atendre'ls. Això ha sigut el cas també d'esta masia?
Sí, clar, l'assistència se va donar a tots els veïns que ho van necessitar, sense dubte, i pues, se va anar a netejar neu, al igual que tots els serveis de l'Ajuntament se'ls ofereixen també, i alguns també són beneficiaris, igual que tots la resta de veïns. Ells les nevades també se va obrir camí, i sí, com a tot el món, res destacable, tampoc.
Per tant, eren una gent que en la població... era veïns que s'havien assentat allí i que, bueno, decidien viure en comú, no?
Sí, a veure, això és el que tots pensàvem, més o menys, sí, que eren una comunitat, deixena de, pues, no sé si eren família o no, ho desconec, és que ja t'he dit, la informació va molt justeta, uh-huh. No sé si eren família, si eren amics, però bueno, van decidir viure d'aquesta manera més alternativa, en plena naturalesa, i en un paratge, pues, la veritat, bueno, ja coneixes vista via, claro. És immillorable,
sí.
Però bé, pues bueno, hi ha molta gent en altres masies que també no aixina en plan més comunitat, però viuen aixina també, de forma més alternativa, cultivant la terra, vivint de lo que trauen. No sé, crec que, bueno, ara ha eixit tot, però si no, és una forma també respectable de viure.
Algú d'ells era propietari del mas?
Ho desconec. No tinc aquesta informació, la veritat. No sé si... No sé, això ja estem parlant d'acords privats. No sé si eren propietaris o estaven arrendats o desconec.
Però el propietari del mas sí que... Jo suposo que sí que saben en la seva població qui era, no? O qui és.
A veure, jo... A nivell catastral podria tindre aquesta informació, però desconec qui és, si és realment els que estaven gestionant-lo o no.
I després també, per lo vist, la denúncia ha eixit de dins d'uns d'ells. Això ho sap?
Sí, ho he llegit a la premsa, també.
Clar. Lo que, claro, lo que està dient més que no li han donat ningú tipus d'informació, que vostè és per lo que sap dels veïns, no? D'ahir, de la seva població.
Sí, jo simplement parlo hasta un sincer. Sé la nota de premsa, que l'he llegit, bueno, la notícia l'he llegit ja 34 vegades i ja me la sé de memòria. Perquè m'han preguntat, jo penso que tu eres la persona docent, ja me pregunten.
Sí, clar.
I sí, és la informació que tinc, i després a nivell relacional... meu també d'Ajuntament, pues, quan han sol·licitat pues, això, el que dius quan comentaves tu, pues, assistència per les nevades, pues, adhesió al servei de residus, pues, tot això pues, ja està ahí, perquè tampoc més.
Clar, però...
El que passa de les portes de casa d'un particular t'ha dit, jo no soc ningú per a ficar-me, la veritat.
Sí, però jo m'imagine ara dins d'aquesta població, i vostè m'entendrà perfectament, i jo he estat allí, i conec la idiosincràsia de Vistabella, que gent de dins del mas ha treballat inclús en algun dels llocs, a lo millor pues, en restauració, dic jo, eh? I ara en aquest moment estaran dient, jo, pues esta xica no donava aquest perfil, no? O este xic.
Bé, això per supost que no. Ningú, no crec que ningú dona un perfil de lo que pot ser d'un assetjador, no sé, és molt estrany, la veritat. Ja catalogar alguna persona xina, i més quan, jo què sé... A tres casos que s'hi feixin en premsa, a tres llocs, que la gent se ho esperava perquè veien molt el moviment de cotxes, de problemes conflictius. No és el cas, la veritat, que no mos ho espera ningú. I no sé, esperem a veure que avance la investigació judicial, a veure hasta on és, hasta quina és la magnitud, també, de lo que ha eixit. I després, bueno, ja cada un a nivell individual pot fer el seu judici. Jo crec que de moment hi ha que respectar la investigació i després veurem a veure com és la cosa.
Pues Jordi Alcón, moltes gràcies per haver-nos atès. Estarem ben pendents i si s'entera de més coses, pues també ens agradarà que vagi dient-nos. Més gràcies pues, perquè sap què passa? Que Vistabella està connecta en tota la província de Castelló i el que diga que no té algo que veure en Vistabella, jo crec que no està reconeixent la veritat.
Sí, jo crec que tot el món que conec jo, algun descendent o algun parent en Vistabella, la veritat, sempre és molt curiós. Sí,
moltes gràcies i bon dia, alcalde.
A vosaltres, vinga, adéu, gràcies.
Estás a la 92.2 FM. Desde 1988, Óptica Pelarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Bueno, María, un día, uy, un poco raro. Acabem de parlar en Jordi Alcón, el alcalde de Vistabella, ara anem a parlar en Miguel Ángel Alcón. Ell és el transportista que ahir parla... Miguel Ángel Segovia, perdón. Claro, és que ja estic una miqueta entre el sorteo, el ple extraordinari i el transportista. Que van veure el vídeo, que tot el món va poder veure, esta persona com se tenia que anar en tot el, tota la malícia que té que donar en vez d'anar-te'n a ta casa a dormir, que tingues anar-te'n a dormir a un camió, a on li van dir a ir per la vespre que tindria una reunió en el consistori per a aquestes solucions que van a donar-li, que l'alcalde, recordem que ahir va dir que en tenia vora 8 solucions. Miguel Ángel Segovia, buenos días.
Buenos días a todos.
Reunión ayer por la tarde, ¿no?
Sí, pero primeramente quiero decir, escuché la entrevista del señor alcalde. El señor alcalde, no estamos faltando el respeto a nadie. Primeramente, somos muy educados y hasta ahora no le hemos faltado el respeto a nadie. Y la próxima vez, si hace falta, estaré presente con él para por lo menos darle una tila y se relaje un poco, o una valeriana, porque parecía que le estábamos provocando, o parecía, según estaba contestando a la entrevista, que iba a dar algo de lo nervioso que parecía, que daba la sensación de que estaba muy nervioso. Nosotros no queremos eso, nosotros lo que queremos es solucionar, eso por un lado, y el respeto, lo comento, porque nosotros no estamos ni parodiando, ni los vídeos son para luego reírnos de él, o otras cosas que él comentó.
No, él lo que hablaba era que hubo una ocasión donde alguien por las redes sociales le decía pues que iba que se encontraba muy mal, que iba a acabar con su vida, y al final acabó riéndose de él diciendo que lo ponía nervioso. Yo creo que él no hablaba de que ustedes actuaran así, sino de que en vez de haber ido a las redes sociales, según dice él, que yo sé que ustedes lo han intentado por más vías, haber ido directamente a él. Pero yo creo que el problema ha estado en que a lo mejor no se lo han trasladado a él, creo yo. No sé usted qué piensa.
Eso ya, si a él no se lo han trasladado, las personas correspondientes que se lo tenían que haber trasladado, ahí nosotros no podemos hacer nada.
Claro.
Lo de las redes sociales, como el señor alcalde comenta en la entrevista, están para utilizarlas, porque el ayuntamiento también las utiliza a su beneficio. Si tiene que recibir críticas, igual que se beneficia, tendrá que recibir críticas. Le guste o no le guste. Entonces, creo que hasta ahora no hemos hecho daño a nadie, no le hemos faltado el respeto a nadie, y no es el camionero. A partir de ahí, sí. Ayer por la tarde estuvimos reunidos con la gente del ayuntamiento.
Sí, estaban dos concejales, es Emilio Biol y Javier Serralvo, fueron los que le atendieron, ¿verdad?
Sí, sí, nos atendieron los dos amablemente al grupo que pudimos reunirnos, respetando aforos, distancias, todo. Más gente que quería haber venido, pero no puede ser. En otro momento, pues en otra ocasión, me apartaré yo a un lado y a otras personas para que vea que no somos ninguna organización, ni vamos con mala fe, ni queremos hacer daño. No, no, es que queremos solucionarlo. Nos propusieron varias vías, unas cuantas vías, posiblemente lo que comentó en la entrevista del señor alcalde, 8 vías, se van a estudiar las vías conjuntamente. Nos pidieron, por favor, que dijéramos la cantidad exacta. Estamos nosotros trabajando en eso para más o menos decirle un número de vehículos, tanto grandes como pequeños. Aunque él hizo la pregunta esa de, es que no sabemos quién son, o es que no sabemos cuántos son, y luego él mismo se responde que hay no sé cuántos de menos de 1000 kilos, no sé cuántos de 3000 kilos, o sea que él mismo ya él solo se estaba contestando a lo que a mí me estaba preguntando. Tampoco nos han preguntado los nombres, sino simplemente cuántos sois. Si nos hubieran preguntado los nombres, hubiésemos dicho los nombres. No nos escondemos. No nos escondemos de nada, porque no hacemos daño a nadie. Y queremos solucionar. vecinos. Yo me incluyo como vecino, que es por partida doble. Yo igual que mis compañeros.
Sí, entonces ahora, a partir de lo que usted ha dicho, le han pedido el número de camiones para saber la solución. Yo entiendo que es para ver qué espacio necesitan para poder brindarles esta solución. ¿Cuánto tiempo? Y ustedes se lo tienen, cuando antes se lo proporcionen, imagino que antes darán la solución, ¿no?
Hombre, claro. Eso esperamos. A ver si ahora nosotros nos estamos meneando. ¿Cuántos camiones necesitas tú aparcar? Pues yo son 3 trailers y 2 de reparto. Vale, perfecto. Contamos 5 contigo, 3 con el otro, 2 conmigo. Los tenemos todos. Más o menos seremos X número. Ya tenéis la cantidad o el volumen que se puede almacenar en un sitio, en otro. ¿Cuánto tiempo te necesitáis para organizar ya y decirnos dónde? Esperemos que sea lo antes posible. No, bueno, pues ahora ya miraremos, estudiaremos. No. A nosotros anoche en la reunión nos trasladaron el señor Serralbo y el señor Oriol.
Sí.
Que agilicemos lo más posible eso, el número de camiones, tanto grandes como pequeños, para que ellos, dentro de las 12 posibilidades que puedan llegar a tener, ubicarnos primeramente todos juntos hasta que se le haga el parque municipal, para ganar tiempo, para dar la solución y ganar tiempo a poder el ayuntamiento buscar un terreno para colocar todo ese núcleo de camiones.
Ustedes tenían convocada una manifestación para este mes, sí. ¿No?
Sí, sí.
¿Qué día era?
Teníamos, esa es la palabra, teníamos convocada, estábamos pendientes de la reunión de ayer por la tarde, por ponernos ya en marcha, lo mismo que también hemos parado un poco, viendo que están predispuestos a solucionar la recogida de firmas en el municipio de Villarreal.
Sí, estaba. O sea que, la manifestación estaba convocada para finales de marzo, ¿no?
Sí. Para concretamente sería el sábado 26.
Entonces, yo supongo que ustedes en una semana tendrán recogido el número de camiones. La cosa no se alargará mucho más, ¿no?
Sí, una semana, 10 días. Uh-huh. Intentaremos como mucho tenerlo.
Y entonces,
sobre el tema de la movilización de camiones, viendo que están predispuestos, que quieren que nos unamos, que intentemos hacer el proyecto lo mejor posible, lo más rápido posible, el eventual, no el fijo, el eventual, bueno, ya que están predispuestos, nosotros estamos predispuestos a paralizar las cosas para no tirar tierra sobre mi tejado.
Pues con esto, Miguel Ángel Segovia, estaremos pendientes, veremos qué ocurre y esperemos que esto sea el inicio de una bonita amistad.
Esperemos. Y ya le digo otra vez, y directamente, públicamente lo puedo decir, señor alcalde, el AGCE no se lo tome así, porque nosotros no vamos por el lado que igual puede llegar a pensar. Vamos a intentar solucionar. Y si hace falta, el próximo día que le invite a conversar en la radio, yo me ofrezco a llevarle una tila para que no se nos altere como se nos alteró en la entrevista.
Mire, yo para relajar también las cosas, le digo que claro, a todo esto, como María y yo también estamos en el estudio, si al letrero Atila nos trae un par de cortados, ¿le parece? Así se tiene que terminar, con un poco de humor.
De momento entra en el presupuesto, aunque vamos muy carinos con todo lo que nos está pasando.
Y tanto, eso sí que es una pena. Miguel Ángel Segovia, a su disposición, cuando quiera hablar, ya sabe que aquí tiene los micros de Radio Villarreal. Muchas gracias.
Muchas gracias, seguiremos así.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Arriben les falles de Sant Josep a Borriana. Des del 15 de març, amb la plantà, fins al 19 amb la cremà. L'Ajuntament de Borriana et convida a gaudir de les nostres festes més representatives. Viu l'esclat de la música, color, pólvora i art. Viu l'ambient faller al carrer, amb les desfilades i gaudís de la tradició amb l'olor de pólvora, el sabor dels bunyols, la indumentària artesanal, les mascletaes, l'art efímer dels monuments, la nit del foc, l'ofrena o la crema. Viu les falles amb seguretat i responsabilitat. Viu les a Borriana. Ajuntament de Borriana, amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana. Fent camí per a recuperar les nostres tradicions.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿A dónde puede llevarte la inspiración? Muy lejos. Con la gama SUV de Kia desde 14.100 euros. Financiando con Banco Cetelem hasta el 21 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaibob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob, en la avenida Pío 12-73.
Ahora, Hyundai Movicorea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Movicorea.
¿Te agradaría tindre dents fixes y estéticas? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure. En tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Maria, tenim un programa avui molt entretès de divendres, eh?
Sí.
Una tira va, senyor alcalde. Avui hem tingut ixe ple extraordinari que era a les 9 i mitja del matí. Ojo, un ple extraordinari on hem pogut veure la conciliació familiar i la corresponsabilitat d'un matrimoni, perquè avui el regidor Santi Cortells estava en el ple de l'Ajuntament en el carrer de la Xiqueta.
Sí, correcte, això sona una imatge pues, molt particular, no? que el regidor de Compromís, Santi Cortells, doncs ja saben vostès que venia reclamant aquesta conciliació perquè vol que ve que els plenaris es puga fer telemàticament, però bé, sí que havia concòrdia últimament perquè li deien en plan a quina hora podia anar, però avui ha sigut de pressa i corrents, no? aquest ple urgent, així que el regidor s'han portat a la seva filla al plenari, Susana.
Sí, a més estava al costat de Domingo Vicent, perquè sí. A més tenim la foto, la xiqueta portava en el carret el que diuen això quan plou, que es posen sí. Com una espècie de... al carro això de plàstic perquè no es ploga, no me recordarà com se diu, i conciliació familiar, molt bonico,
No, sí, fins i tot, jo que ha vist el plenari, Susana, ara vos comentaré d'ell, no? Hem pogut fins i tot veure un moment en el que Santi Cortés treia el seu biberó, no? I les seues coses per a la seua xiqueta, no? Perquè imagina que tenia que anar preparant si a la xiqueta li tocava menjar o no. Doncs, no conté, una imatge, Maria, molt curiosa.
Quantes mares hem anat corrents perquè no podien fer això en el nostre treball, perquè no s'havia reivindicat el fet de que n'hi haguera conciliació familiar fins i tot quan hem donat de mamar.
Sí, 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 Susana.
Tenim que eixir del centre de treball. Anem al ple, que és el que ens...
Vinga, doncs sí, anem a parlar del ple. Recordem que el ple ha sigut per ficar, diguem... un remanent de l'any passat per poder, diguérem, pagar factures que estaven atrasades o que es necessitaven, no? Uh-huh. L'alcalde José Benlló, que has començat parlant de l'urgència d'aquest plenari, ha dit que no serà l'únic ple d'aquestes característiques perquè, malauradament, Vila-real, com no té encara, diguérem, el nomenament oficial de ciutat, té que passar per plenari quan es prenen aquestes decisions. Bé, ha explicat els quatre casos de per què es feia, no? I bé, ja després han passat a votar el que ha sigut l'urgència, no, Susana? Doncs tots els grups municipals, tots els grups que componen, han dit que sí, a excepció de Vox, no? Després escoltarem si te pareix, Susana.
La que ha liat pollito, no?
Clar. O sigui, després d'explicar... Ella ha votat que no a l'urgència i després el regidor Xus Madrigal ha explicat ese projecte del remanent on s'anava a ficar cada una de les partides, no? Doncs bé, després ha procedit a votar l'acceptació o no d'ese remanent. Doncs bé, s'ha composat per el sí de Unides Podem, Compromís i el Partit Socialista. Hem tingut l'abstenció de Ciutadans i el Partit Popular. Dir que en els motius que ha donat Ciutadans ha sigut que perquè com ell ja va votar abstenció als pressupostos perquè es via vindre una inflació, claro, i veia que aquests pressupostos no eren fidedignes a la situació actual, doncs s'ha tingut que mantindre en aquesta abstenció. El Partit Popular sí que no ha donat raons del seu vot. Però, si te pareix bé, Susana, anem a escoltar de primer per què la regidora de Vox, Irene Herrero, ha votat que no tant a l'urgència com a l'aprovació d'aquest remanent de lo que es votava avui al plenari. I en el mateix tall de veu escoltarem la resposta que li dona l'alcalde, si et pareix bé, Susana.
Señora Herrero.
Sí, gracias, señor alcalde. Primero que nada, me gustaría decir que he votado que no a la urgencia, porque el pasado 11 de enero ya se nos trajo una aprobación para unos presupuestos que creo que ya deberían haber contemplado todos estos gastos y no se hizo. Por otro lado, desde nuestro grupo hemos votado que no a la aprobación del crédito, ya que esta aplicación de crédito que usted nos trae hoy aquí es el ejemplo claro de un alcalde que, lejos de buscar la mejor calidad de vida de los vilarrealenses y gestionar correctamente los presupuestos para mejorar la vida de nuestros vecinos, utiliza su puesto y su cargo para seguir regando de subvenciones y privilegios. ¿Cómo es posible, señor alcalde, que nos traiga hoy aquí el pago de los intereses de la sentencia de expropiación forzosa que ya se les fue notificado el pasado noviembre? Debería tener esta cantidad provisionada y no presentar unos presupuestos maquillados que no reflejaban estos gastos. Dijimos el pasado mes de enero, baje la presión fiscal y baje el gasto inútil de su gobierno. Señor alcalde, la gestión a la que usted está sometiendo a nuestros vecinos no pasa desapercibida y, desde luego, desde nuestro grupo municipal seguiremos trabajando para que se conozca y se pueda contar con un alcalde que deje de gestionar nuestro querido municipio como su cortijo particular. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, señora regidora. Mira, no me ofén res de lo que ha dit, especialment perquè entenc que és fruit d'una ignorància absoluta de com funciona una administració, de com funciona la llei, que és fruit d'una campanya, evidentment, que el seu partit està iniciant, a més en tota Espanya, per intentar que la ciutadania s'altera encara més i visca encara més les dificultats que estem patint en tot el món.
Bueno, ha vist, primer ha parlat la regidora Irene, que és de Vox, i després li ha contestat el senyor alcalde que el senyor alcalde, de lo que m'he quedat, el titular que li trauria és que l'altre sigui d'ignorant i també de intentar exaltar la població o sabotejar la bona marxa d'un govern que està liderat per ell. És dir, jo crec que la tachada això, no, en aquest moment.
Sí, de fet, en el mateix en el mateix plenari, no, diguem que el alcalde José Benlloc li ha donat tota l'explicació de per què d'aquesta urgència i de per què es fan així les coses en l'administració local de per a que ho coneguera Irene Herrero, Susana.
Ja, però en aquest cas la senyora Herrero ha explicat el perquè del seu vot.
I bé, Susana, altra de les imatges que ens ha deixat el plenari d'avui ha sigut la regidora de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo, que malgrat votar que sí a aquest remanent, ha deixat aquesta reflexió sobre aquesta denúncia de, bueno, denúncia, no, d'aquest embolic que hi ha hagut sobre el Fit Carrer, que recordem que ells abans de que es formulara tot això ja van dir que no els agradava aquest ajornament del festival de teatre al carrer, no? ¿Te pareix que l'escoltem?
La Maria Fajardo, la seva portaveu, té la prova.
Moltes gràcies, senyora alcalde. Bé, nosaltres hem votat sí i sense entrar en altres qüestions, ja que em sonen repetitives perquè ja ho hem parlat en altres plens, sí que voldria assenyalar que celebrem que s'hagi repensat la seva consideració per la cultura a Vila-real, perquè reflexionar, recapacitar i canviar de direcció no solen ser accions negatives en la vida i molt menys en la política. I escoltar a la gent normal, a les persones de a peu, és important i especialment, i com li agrada dir al nostre alcalde, pense que molt encertadament, en una ciutat amb cor de poble. Lamentem, això sí, les decisions erràtiques, el col de puny com a manera de dirigir i liderar. Qui vivim i convivim en aquest ajuntament veiem quina és la dinàmica de funcionament i hi ha certes coses que no colen. Esta setmana hem pogut veure distorsions, sí, en un primer moment, per estalviar en allò que algú, però que estic segura que no era la regidora delegada de Cultura, considerava que havia d'estalviar, per posteriorment veure's desautoritzada i fins i tot m'atreviria a dir un poc menyspreada pel seu cap, per qui li ha donat la delegació. No pensem en absolut que esta manera de governar o de treballar siga beneficiosa per a ningú.
M'he quedat sense paraules.
Sí.
En este cas, la regidora de Compromís, la portaveu, està dient que no va ser decisió de la regidora de Cultura.
Correcte, Susana. Doncs, si te pareix, escoltem com li respon l'alcalde José Benlloc a aquesta, diguem, acusació per part de la regidora de Compromís.
Possibilitats que m'otorga la llei, vaig considerar que la regidora Noelia Samblas era la que tenia que liderar i dirigir aquesta qüestió de debat sobre l'avantguarda cultural i el futur de la cultura en Vila-real, sense menysprear absolutament a ningú. Dificultat. I un festival que governa qui governa, s'ha mantès de 30 i pico anys i que està ahí, que ens genera referència internacional, jo no vaig prendre la decisió de suspendre. Ho dic ben clar i ho torno a dir. La va prendre la regidora i la regidoria, però possiblement, evidentment, tenen menys 22.000 euros en la partida. Ara, quan aprovem això, se li positivarà. Té menys 22.000 euros. I un estrès continuat així, que ells me senten de no gasteu, aneu en cuidau en tal, pues bueno, se poden cometre errors en un moment determinat. I quan hi ha la interlocució, si les pròpies companyies i tal, pues consideren que tenen que pensar i volen parlar del futur i ja se va crear aquesta regidoria, aquesta idea, para quan activem l'agenda urbana, és el que he fet. Ni he desautoritzat, ni he arrastrat a ningú, tal volta això ho haguera fet igual, no ho dude, d'ací dues setmanes o tres, no ho dude. Però és que no vull ficar només a la senyora Rollo, el senyor Vila, i no tinc cap problema en dir-ho, l'altre dia també van decidir, pues, per una qüestió econòmica i tal, suspendre la Quimavera en Setmana Santa, i no he estat dins del programa de Setmana Santa, si s'ha fijat, no estava. I ràpidament me vaig donar compte, perquè tampoc havia pres la decisió. Jo sí he pres la decisió de controlar el gasto lo màxim possible, que és el que m'han demanat vostè.
És a dir, que gràcies a, diguem, a que Compromís ha tret el Fit Carrer, doncs pareix que no ens havíem adonat d'aquesta falta de la Quimavera que també ha creat aquesta discrepància dins de l'equip de govern i que l'alcalde pues, ho ha tret, ho ha parlat, no per a que la gent sàpiga que de a voltes passa, però que se soluciona, Susana.
Sí, quan vam de presentar així les els actes que n'hi havia en Setmana Santa ens van parlar de la quimera a veure.
Correcte.
Així, jo en cap moment he sabut que no se feia enguany.
Clar, pues, suposadament va passar el mateix que en el Fit Carrer, però que quan es van adonar per les causes econòmiques, no? Que és per això el que va decidir la regidoria de Cultura, doncs després es va adonar l'alcalde i va fer el mateix que en el Fit Carrer, Susana.
Algo que no teníem ni idea, no ser que això haver eixit
correcte, Susana,
a la llum.
I si et pareix bé, també ens voldria acabar, perquè és veritat que la reflexió de l'alcalde José Benlloc ha continuat, no? I ha finalitzat insistint, no?, que s'han equivocat en el tema del Fit Carrer, i en aquesta reflexió, si et pareix.
Qui no té contradiccions en la vida? Qui no pot passar? Doncs pues ja està, en tota la tranquil·litat del món he dit que ens podem equivocar, i jo també m'equivoqué moltes vegades, però en este cas, en este moment de la meva vida, m'ha tocat ser el màxim responsable. Soc jo qui delegue la meva competència en altres, i quan altres en un moment determinat, pues per lo que siga, i poden haver més casos, i els podria dir, no m'amague, lo més mínim de dir públicament, i que de vegades ens equivoquem, nosaltres no som així Déu, ni pretendim ser-ho. ¿Vale? Però també li dic una cosa i acaben això. Per a intentar protegir els interessos generals, que la ciutat avance i tirar endavant, cada un de nosaltres no val res. És més important el poble i el que n'hi ha fora, ni siquiera jo. Si jo fora un problema per este projecte i per este poble, i quan isquera al carrer no notara cariño i el que feren fora insultar-me, el que faria seria anar-me'n a ma casa. Així n'ha de clar li ho dic. O si jo vera que quan vaig a parlar en algú pues, ja no vol parlar en mi, m'apartaria d'aquesta història. Lo altre és absurdo, això és voluntari.
A més, l'alcalde José Benlloc ha concluït dient que ningú és imprescindible.
Fíjate, bueno, jo dic per allò de lo antes de dir del camionero, ell estava parlant i estava dient en tota la tranquil·litat del món. És dir, que el camionero Miguel Ángel
Segovia.
Clar, és que si diem el transportista, no? Que a tota bueno, superhonradir el camionero, però que m'ha fet gràcia quan ha dit en tota la tranquil·litat del món, és dir, que bueno, que a poc a poc diu que va recuperant la tranquil·litat. De tots els modos, el cariño el demostren a un, i això li ho dic per experiència pròpia, quan deixa el càrrec que té. És en aquest moment quan saps si te recibissen o no, senyor alcalde. Això és el que jo sí que vull dir. Per cert, Maria, tinc últimes notícies del que ha passat en lo de la secta de
Vistabella.
De Vistabella. I és que el juzgat d'instrucció número 6 de Castelló ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a 3 de les 9 persones detingudes per presumptament pertànyer a la secta desarticulada en Isa Masia de Vistabella. Segons ha informat aquest divendres al Tribunal Superior de Justícia, això us ho ha informat a les 12 i algo, de l'agressió de la Comunitat Valenciana, se les investiga per delictes d'agressió i abús sexual contra adults, ojo, i menors d'edat. Tràfics d'éssers humans. Recordes que ho ha dit i l'alcalde diu que ell no sabia res d'això? I exhibició de pornografia a menors. O sigui, que hi havia un tràfic d'éssers humans i de pornografia. La causa està ja judicialitzada i s'ha declarat secreta. I la investigació sobre aquests fets va començar fa més d'un any. Però, bueno, saben que ha sigut este dimarts quan s'ha pogut agarrar a aquesta gent que estava en el mas de la Chaparra. Els agents han detingut a aquestes 9 persones, 5 homes i 4 dones. El líder de la suposada secta era una de les 3 persones que l'audiència envia a presó, mentre que els altres 6 han quedat en llibertat provisional amb mesures cautelars d'allunament i prohibició de comunicació amb les víctimes. Se sospita que els membres abusaven de menors i violaven els adults que captaven. De moment s'han comptabilitzat 12 víctimes i ara s'investiga la documentació i els ordinadors confiscats per a indagar si gravaven i difundien aquestes agressions. Maria, és terrible. La Generalitat tutelarà els 2 menors alliberats. Maria, era molt grave. I hi havia tràfics d'éssers humans.
Ja,
pornografia infantil.
A més, dir que hem vist, no?, que Isa Masia es trobava tan sols a 8 quilòmetres del nucli urbà de Vistabella, o sigui que estava molt proper, i és increïble, no?, que moltes voltes no imaginem que aquestes coses estiguin ocorregant tan proper nostre, Susana.
Dona compte, Vistabella té 330 per ahí d'habitants, i estaven, ojo, que jo quan he vist de lo que se'ls acusa, i cuidao que antes de que ho han... bueno, també hem de dir que al ser un mitjà de comunicació sí que és de veres que a voltes podem tirar un poc més de notícia perquè ens arriba ràpid i tot el que pot comunicar la policia, perquè fa una estoneta, el ADES, no res, fa mitja horeta l'alcalde ha dit que no podia avançar molt res més. Bueno, pues, sí que hi havia aquest tràfic de persones, no? Increïble, increïble. Maria, tenim que anar a fer una plaça de publicitat perquè tenim un programa... una secció interessantíssima com cada volta tenim així, cada divendres. Pots avançar-vos de què és, encara que no...
No.
Per què ens quedem?
No, jo... Vos quedeu, o sigui, a veure, és setmana quasi festiva. O sigui, vale. Estem a les portes de festa. Així, i... malgrat que estem a la setmana de festa, dir que encara que ara estem veient un poquet els raigs del sol, precaució per demà perquè les precipitacions poden ser localment fortes al litoral de Castelló, així que paraigües en la mà, encara que hi hagi festa.
Però, no me desvies. En els pròxims 25 minuts, de què anem a sentir? De què anirà el programa de Santi Cortells?
De festa.
Pues allí.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Gran apertura el próximo jueves 31 de marzo del nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Carnicería y charcutería tradicional y al corte, panadería y bollería, fruta y verdura, alimentación, droguería, pescadería con pescado y marisco fresco todos los días. Nuevo Economicas de Almasora, en calle Constitución Española 25. Economízate con nosotros.
Conta la llegenda i alguns vells de Castelló, fill de la Penyeta Roja, descendent del Tossal Gros. Un gent gran de gran altura, du per nom Tomba Tossals, va formar una planura del Millars fins la Marçal. Va conèixer uns amics, eren uns gegants com ell, tots formaven una colla, s'ajudaven mútuament. Carrena i traga pinyol,
bé, i de falles ens n'anem a Madalena, festa plena, perquè demà és el primer dissabte, que és quan torna aquesta festa, perquè recordem que ha estat aturada durant 2 anys, no? Així que avui anem a fer-li un xicotet homenatge a qui? Pues mira, jo ja estic veient a Santi Cortells, que arriba amb la calla i el rotllet. Bon dia, Santi.
Bon dia. I som bons veïns, encara que hi ha aquesta rivalitat ancestral entre Castelló i Vila-real. Doncs som bons veïns.
Sí.
I simplement volia explicar una miqueta a la Magdalena des d'una perspectiva vila-realenca, com sí, fem sempre sí. En aquest espai.
Bé, jo penso que una de les coses emblemàtiques de la festa de la Magdalena és el seu to de ver, no? I sa cinta típica com a símbol de les festes, no, Santi?
I moltes més cosetes, els rotllos, les canyes...
Sí. La gallata il·luminada.
La gallata, sí, les gallates. Vull dir, és una festa que té molts components que, bé, que tenen la seva tradició, el seu folklore, i que estan ahí i que, per cert, hem trobat moltíssim a faltar, perquè, vulguis que no, Castelló està tan propet que els vila-realencs, doncs sempre anem a visitar-los en les seues festes, com esperem que ells ens visiten a nosaltres.
Clar que sí, germanor, davant de tot, no? Doncs anem a parlar, si te pareix bé, que a lo millor hi ha molta gent que no sap d'on venen les festes de la Magdalena.
Bé, nosaltres a Vila-real tenim festes fundacionals i tenim festes patronals. Realment, la Magdalena és més bé una festa fundacional, però és la festa major, no? Perquè sí, el que es commemora és el trasllat de la ciutat, de la muntanya, al pla fèrtil, no? I sempre s'ha de fer la Magdalena el tercer dissabte de Quaresma, és per això que va canviant d'un any a l'altre, i l'acte gran, on van sempre tot tipus de personalitats i autoritats i tot això, és la Romeria de les Canyes, que acabes de dir, on s'ha de pujar a l'ermitori de la Magdalena. L'ermitori de la Magdalena, doncs, és un paratge molt bonic, molt preciós, com pot ser la nostra ermita, ja estic fent paral·lelismes, com sempre, i les festes són, per cert, des de ja fa més d'una dècada, d'interès turístic internacional, no és poca cosa. En aquesta festa n'hi ha tota una sèrie d'elements, diguem-ne, de parts de la festa que crec que són entranyables, no? Crec que és el... Enguany crec que és el carrer Rosa Moles, l'anunci oficial de les festes, i sempre se solen llançar tantes carcasses commemoratives com anys complisquen les festes a partir de la nova etapa, i enguany serien, per tant, 76, si no estic malament.
Sí.
Ahir no sé si han comptat els dels dos últims anys, imaginem que sí o no, no ho sé. Però són 76, he llegit per internet.
Clar, estic pensant que a lo millor... Bueno, això parlarem un poquet endavant, no? Vaig a fer un xicotet spoiler, no? Que a lo millor, sense t'ha diguem el 3 d'aquesta festa, ahir a aquest carrer de Maria Rosa Molas, perquè ahir és on està la figura de Tombatossals, també.
Efectivament, que és una figura emblemàtica i molt convenient conèixer-la, és la mitologia de Castelló.
Clar.
Ahir és molt important la colla del rei Barbut, després parlarem, i altres elements que jo crec que són més que entranyables, imprescindibles.
Sí, jo crec que tota la mitologia està molt present en el que és la cavalcada del pregó, no?
La mitologia i aquests elements com les piques de la ciutat, aquests claves rojos i grocs, l'escut de Castelló de la Plana, les dames de les gallates, els estendards, la cistelleta de la Mare de Déu, els clarins, el pregó, la carrossa...
És que ara que has dit les dames de les gallates, vaig a dir lo de la volteta a la volteta, perquè això és meravellós, també veureu en directe, no? Que van, diguem, en la desfilada de gallates i tot el món la volteta, i ells en la seua capa, no? Que castellonencs que van vestits, perquè allí també se visten tots, o sigui que...
Sí, no? I s'ha de fer, perquè això és el que fa la festa més gran. En un moment ara que, doncs, per desgràcia, estem parlant de guerres i de... Doncs tota aquesta mitologia que té, jo crec que un significat normalment de pau, de concòrdia, de festa, de convivència, doncs jo crec que és del tot convenient. Pareix que siga incompatible tindre una guerra al costat i estar gaudint d'una festa, però és que una festa té tots aquests significats, aquesta concòrdia, aquesta convivència, que fins i tot els vilarrealencs anem a visitar els nostres veïns tranquil·lament i participem de la seva festa. Doncs tot això jo crec que és convenient que ho mantenim, no? La Romeria de les Canyes jo crec que és del més memorable, no? Sant Roc del Canet, les ermites que n'hi ha en aquesta romeria, la Tornà, que sembla ser que s'ha recuperat els últims anys, perquè ahir la gent tornava i ja està, no? Però ara ja té com una organització, comença a les 4:15 de la Magdalena, va parant a totes les ermites. Ahir un dia va vindre a aquest espai el meu amic, l'antic prior de la Basílica de Lledó, Josep Miquel, que se va encarregar i es va preocupar de recuperar totes aquestes ermites que estiguen en condicions i tot això, no? L'encesa de les gallates, no vull comparar-lo en les falles, però bé, té un cert paral·lelisme i sembla ser com una certa influència, la nit màgica, la fira infantil, el casal del vi, de broma, sempre diuen que ahí és on te trobes des de Vila-real.
No ho dubte, tampoc ho dubte.
És un lloc de trobada.
Sí,
tant. i el Magdalena Vito, la tradicional, en fi, tots aquests elements que fan que aquesta festa tinga, siga més emblemàtica encara, no? Uh-huh. Les gallates, jo crec que les gallates és d'aquestes coses que quan algú de fora ve a visitar-te o el dus a la nostra capital, a Castelló, doncs li has d'explicar, perquè les falles sí que són més conegudes internacionalment, no? Uh-huh. Però les gallates les has d'explicar, nosaltres les coneixem, evidentment, els vilarrealencs, i tots els noms que tenen aquests 10 sectors de la ciutat, sí, de gallates, el Brancal, el Fadreny, la Porta del Sol, l'Armelar, l'Hort dels Corders, etcètera, etcètera, no? Uh-huh. I eixa llum que il·lumina el camí de la romeria, no? Sí. La romeria, quan hi ha un romiatge, quan nosaltres anem a una ermita, com fem així que baixem a la Mare de Déu i la pugem i tot això, ese camí sempre ens recorda poesies, caminante no hay camino, se hace camino al andar, que és aquesta contemplació de la natura, aquesta reflexió, aquesta tornar als orígens, en el cas de Castelló, molt clar, que existís en pràcticament tots els pobles, no? En el nostre també. Per tant, és un moment d'això, de recuperar la nostra identitat, de qui som, de la concòrdia, tot el que he dit. I entre altres coses, jo una que destacaria moltíssim és la literatura, perquè jo crec que necessitem literatura ara més que mai, no? Jo sempre dic, quan expliquem el Tombatossals, que és fonamental, perquè incorpora tota aquesta tradició oral de Castelló, tota aquesta este folclore, aquesta cultura popular, i sobretot incorpora, jo crec que Josep Pasqual Tirado ho feia molt bé, una sèrie d'ensenyaments, de significats, que en una història tan emblemàtica com la del Tombatossals, doncs és fonamental, no? Tots coneixem el Tombatossals, no només per la rotonda en el Tombatossals enorme que n'hi ha allà a l'avinguda del Lledó, sinó perquè és que és fonamental per a la nostra literatura.
No, sí, jo crec que és un emblema ja, no? També, ja no tan sols de la ciutat, però sinó, o sigui, de tots, és ben conegut, no?, Tombatossals. I que, per cert, el rei Barbut i la seva cadira també tenen una rotonda, no?, ahí a la ciutat de Castelló. O sigui, que tota aquesta mitologia està molt present tant en les festes com quan arribes a la ciutat, perquè són punts d'entrada a lo que és el Castelló de la Plana. No?
Sí, de fet, el Tombatossals és una de les obres valencianes, diguem-ne, més destacables d'aquesta època, no? de les quatre dècades del principi del segle XX. Segons el mateix autor, ell va ser justament gràcies als clàssics valencians i sempre tornar a veure, com havien dit en la romeria, els orígens és important. Ell diu, Josep Pasqual Tirado, d'aquestes lectures, d'aquestes Tirant lo Blanc i de la crònica de Muntaner, llegits i rellegits, baix les garroferes del meu mas de la Magdalena, va començar a brollar de la premsa meua, romàntica i bullidora, lo meu fill estimadíssim, del qual estic molt pagat, honor i glòria meua, el famós cavaller i símbol nostre, el gran Tombatossals. Per tant, ell diu que se va inspirar en el Tirant lo Blanc, que també era un gegant de la literatura.
Clar.
Però és que els gegants estan en la mitologia bíblica, no? Pensem en David i Goliat, i ahí jo crec que ell sempre expressa els valors que hem de tindre com a sers humans, són aquests personatges, aquests gegants, els valors que ell pensava que per a Castelló, que per a la seva ciutat i el seu poble eren importants i que per tant eren gegants, perquè també apareixen nanets, però els nanets són valors negatius, apareixen altres gegants, que són valors també negatius contra els que lluiten i guanyen,
sí,
no? Precisament. I jo crec que ens està fent un ensenyament Tombatossals, vull dir, és tan gran que és capaç de moure muntanyes, i hi ha aquella expressió bíblica de la fe mou muntanyes. Jo sempre trobo estos ensenyaments que n'hi ha darrere, és a dir, que has de creure en allò que penses que és just, perquè així pots canviar el món, no? Això és una miqueta, jo crec, que el que ens ensenya el Tirant i el que ens ensenya aquesta magnífica novel·la que convida tothom a rellegir i a llegir, del tombatossals, no?
Sí, i fixa que quan tu em vas dir de seguida que anaves a parlar del tombatossals, jo et vas dir, entre Penyeta Roja i el Tossal Gros van a ser tombatossals, no? I tu em vas dir, sí, és com el nostre, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no? Que està en la... És que és, pues això, la nostra essència popular que tenim així, no?
Perquè ell deu dels clàssics, de tots és clàssic. Mm. Nosaltres a Vila-real de Cervantes podem parlar també, clar, i hem parlat, no, en aquest programa, doncs perquè Cervantes se van recordar fins i tot de la nostra ciutat. Mm-hmm. I jo crec que d'esta manera també Pascual Tirado se'n van recordar de molts clàssics, no? Bé, este heroi mític naix a la partida de Bovalar, no? Tot està, diguem-ne, envoltat en la tradició també geogràfica de Castelló, apareixen les columbretes. Quan naix en una tempesta que produeix bufanúvols,
clar,
és molt important també l'element de l'agricultura. Evidentment, les tempestes són fonamentals. De vegades les necessitem perquè necessitem l'aigua, però de vegades també són destructives o incontrolables, no? L'amor que va ser entre Penyeta Roja i Tossal Gros va per néixer a Tombatossals, fixat, Penyeta Roja, tots aquests elements,
sí,
no, que envolten Castelló. En la tempesta, tots els vents, apareixen els vents, que és fonamental, no? També, el que si el gregal, el que si el ponent, que uns vents són més beneficiosos que els altres, com bé sabem, també per l'agricultura i per a moltes altres coses. Bé, i s'arremolinen el cel, descarreguen una gran tempesta i allà pues, cau pedra en la vall que separava i de tot d'ahir s'alçan els primers ratxos de sol l'estimat fill, Tombatossals, que, com indica el mateix nom, té la força suficient per alçar muntanyes i turons i, com sempre, això ens recorda moltíssimes coses, en el Tombatossals, ens recorda a citacions, pense jo, bíbliques, en este cas el de la fe, el de creure fermament i no fer un pas enrere, tindre fe en allò que penses que són els teus valors. Un dels amics de Tombatossals destacables és Cagueme, de fet aquesta expressió s'utilitza encara a Castelló, un Cagueme és una persona que no s'atreveix a fer les coses, no? I este personatge jo crec que una miqueta el que ens ensenya és la prudència, no?, per una banda, perquè ell primer mira tots els problemes que poden sorgir i és el que aporta a la seua colla de gegants. És a dir, ahí cada personatge aporta un valor, en aquest cas és el de la prudència, però ell li diu Cagueme perquè, clar, al mateix temps és prestens al mateix arrencapins o a Tombatossals arrossegant cap a l'altre costat, no? Cap a la de llançar-se endavant. I aquests valors que van convivint uns en els altres, són precisament els que els personatges els fan triomfar. És molt important que el rei els demana als gegants que li ajuden per a resoldre els assumptes agraris del regne. I ahí és quan la cosa es complica, quan volen doncs, la sequera, quan volen resoldre-la, i ahí és d'on arranca de tota la trama d'esta meravellosa història, no? Que, que es costa Josep Pascual Tirado i que, per cert, doncs, una de les coses també destacables, Matilde Salvador, al 43 fa una òpera que seria La filla del rei Barbut,
sí,
que està basada en este Tombatossals. Mil homens, a més és que això de ser un mil homens és una expressió que...
Tan nostra, nostra, no? Sí, sí, sí. Jo crec que totes, Cagueme, és que són molt nostres tot això, eh?
Clar, i tens el mil homens per una banda, el Cagueme per l'altra, i jo crec que és una novel·la que és obligat. Valencià i sobretot un castellonenc i un vilarrealenc la de llegir, no? Perquè, bé, Cagueme, sinònim de poruc, així a Vila-real diem també esta paraula, no? I del Tombatossals, doncs, s'han fet pel·lícules basada en esta història, sempre s'allunya lleugerament, no? La pel·lícula esta... de la llegenda de Tombatossals, de Manel García, va tindre 5 nominacions als Goya. El 2014, Pasqual Mas pública Tombatos al segle XXI, una obra crítica de ficción. En 2007 Pablo Salmiñana estrena una obra musical, Poema Sinfónic. És a dir, s'han anat fent, doncs, els ninots, o dibuixos animats, perquè hi mantenga, els ninots estan en YouTube i és que tenim fills menuts, doncs per anar introduint-los en l'obra, doncs està bé que vegin aquesta història, que la coneguen, no?
Sí, jo l'he vist fins i tot en òpera, al Teatre Principal de Castelló, o sigui, que mira si hi han hagut maneres de versionar el Tombatos als de bé per a que arribi a la nostra cultura. Però és veritat que a banda d'aquesta mitologia també està la fe dins d'aquesta Magdalena, no? Que és aquesta ofrenda que se li fa pues, a la patrona de la ciutat, com és la Mare de Déu del Lledó.
La Mare de Déu del Lledó, molt entranyable, no? També la seva llegenda particular. Nosaltres a Vila-real
sí, a més, t'he de dir pastoret. Que és Lledó és un nom molt comú d'ací, perquè tu te'n vas fora de lo que és el nostre territori i Lidón, que és el nom en castellà, no hi ha tampoc massa, eh?
I tinc amigues que es diuen així, també a Vila-real, que tenen este nom, el de Lledó.
Sí, i tant.
I la història, sempre, és que són tan boniques aquestes històries de les Mare Déus trobades, no? Però de Granyana se troba la imatge, mentre es llaura les terres, normalment l'agricultura, que és tan important en la nostra història, no? Portava dos bous que s'acosten a l'arbre i fan una reverència, i fan estos bous, així fan una reverència. I els trau d'allí, però els bous tornen a fer la reverència i aleshores ell se posa allà a furgar i troba la figureta de la Mare de Déu, se l'endú a sa casa i li desapareix, però després la torna a trobar allà baix de l'arbre, li ho diu a les autoritats, li desapareix, les autoritats no li creuen, pensen que
està
no està bé,
no?
Que se li va al cap, però finalment la troben a la Mare de Déu del Lledó allí. I, bueno, i ahir ja s'origina, no? Quan torna a aparèixer, després d'haver pres per boig a Perot, allí se troben a la figureta envoltada d'àngels i davant del miracle el Consell Municipal decideix edificar ahir la troballa, ahir on estava la troballa, l'ermita gòtica on ara se rendís culte a la Mare del Lledó, que és la patrona, però com va passar així, jo estic comparant les dues ciutats, així teníem de patró a Sant Jaume, i per la fortíssima devoció a Sant Pasqual, doncs ja fa uns anys es va canviar de patronatge, allí tenien, el patró era el Crist Jacent, que era el patró des de la fundació, no? Però ja fa uns quants anys, no? Doncs se va, el 4 de març de 1924, se va fer la coronació i la proclamació com a patrona de la Mare del Lledó, pues com passa sempre en molts pobles, no? Per la immensa devoció que havia anat creixent al llarg dels anys, no? Jo crec que té molt a veure també el prior del santuari mossèn Salvador, que per cert, que es veu que va girar la imatge, la va col·locar mirant cap a Castelló. Perquè és que antigament els altars estaven encaixats a la paret i el retor mirava cap a l'altar, dient que era perquè el retor havia de mirar a Déu, com la resta, no? Però ja, aquestes coses, al final, com ja no s'entenen, la gent entenia que estava donant l'esquena al poble, no? I aquestes coses. Així que, pues la Mare de Déu de Lledó mira a la seua beneïda ciutat i la beneïs, no? Gràcies a mossèn Salvador, no? La Guerra Civil és un dels punts d'inflexió, també. Ahir van desaparèixer, com va passar també a nosaltres, a Sant Pasqual, la Mare de Gràcia, molts dels objectes de valor del santuari, però igual que així les relíquies de Sant Pasqual es van salvaguardar, doncs sembla ser que la imatge de la Mare de Déu del Lledó, com és xicoteta, la van amagar en una caixeta de tabac. Se la van endur a una església, a l'església que se diu de Sant Agustí, i allí li van continuar rendint culte fins a que va passar la guerra.
Doncs quina fortuna, no? Almenys que la pogueren guardar, no? Perquè així també se li poden fer aquestes festes en honor a la Mare de Déu del Lledó, que són les festes, però al maig.
Al maig, són les festes de maig, no? I ahir, doncs, ahir n'hi ha uns altres elements que podríem parlar també un altre dia d'ells, no? La festa de la Rosa, el pregoner, la serenata de la Verge, la sabatinà, tota una sèrie d'elements també al voltant de la Mare del Lledó, però són al maig, perquè ara, que són les festes majors, realment són les festes fundacionals.
Clar.
les altres
són diferents, són patronals. Sí, sí, totalment, totalment. Menys de, més desconegudes un poquet, a lo millor, per a la resta de la província, el que són aquestes festes en honor a la Mare de Déu del Lledó, eh?
Però jo que he estat alguna vegada són molt entranyables. Clar. I paga la pena també per la visita, no només a la Magdalena, que tenim aquests concerts i tenim les gallates i tenim el Casal del Vi per als vilarrealencs i per a la resta també. Al maig, Castelló també es pot visitar. A més, estic segur que algun regidor de Castelló que entrevistareu ens convidarà a tots a anar. Així que jo sí que em passaré. Encara que tinc les meves obligacions com a pare ara, però me passaré.
Sí, però seguim parlant un poquet al voltant d'aquestes festes o al voltant de la figura de la Mare de Déu del Lledó, Santi.
Sí, bé, la festa de la Mare del Lledó, doncs coses destacables, la 50 anys de la coronació, no? Ahir l'acte més important, doncs, com sempre, va ser la missa, el bisbe de Sogorb-Castelló. Un dia parlarem també del bisbe de Sogorb-Castelló, sí, perquè això és de nova creació, i nosaltres pertanyem abans al de Tortosa.
Sí.
Per tant, en els anys, crec que els 50 en quadra, que era el bisbe de Sogorb-Castelló, però abans ja no, perquè això és prou recent, els 75 anys. Es fan el que s'anomena trasllats excepcionals a Castelló de la Mare de Déu. Nosaltres el fem cada any, així, a Vila-real, sí, no? En principi, la tradició és que la Mare de Déu visita la ciutat només cada 25 anys.
Uf, sí.
L'última vegada que va fer aquests 25 anys va ser el 1999, però, per exemple, l'any 2000, la Mare de Déu la van traslladar per el 750 aniversari de la Fundació de Castelló, 750 anys de ciutat. L'any 2008, la Mare de Déu la traslladen per a celebrar el 25 aniversari de la proclamació del Santuari de Lledó per el Papa Joan Pau II com a Basílica Menor, que, per cert, l'església de Sant Pasqual també és Basílica Menor. Perquè sí, recorde que jo estava en la missa en la que vam proclamar Basílica Menor a Sant Pasqual, també. Així que, la Mare de Déu del Lledó, doncs, també visita la ciutat com la nostra, no?
Doncs bé, Santi, jo crec que hem fet un recorregut meravellós, no?, per lo que són les festes de la Magdalena. Se m'ha quedat, però jo pense que això millor per a l'any vinent, la figura també dels cavallers de la conquesta.
Sí?
I Naviolan d'Hongria i les seues acompanyants, que jo crec que també és una figura que és molt bonica també de parlar dins d'aquestes festes de la Magdalena, però tot no ho anàvem a contar avui, que hi ha molt de tema, no? Així que, sí. Santi, ens veiem la setmana que ve per parlar d'un nou tema i mentre, doncs, Magdalena, festa plena.
Magdalena, festa plena.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila-real.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko.
Chica, ¿qué dices?
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Cuando pone perla en el collar, tu piel diferente ya no son pela.
Maria, perdona, però jo és que quan m'has posat aquesta cançó és com allò, jo estava imaginant allò de que passava avui el ple, no? No? Sí. I li dia al senyor alcalde a Irene Herrero, chica, què dices? Chica, què dices?
Un poquet,
i no? I ella deia, que no, papi, que no.
Bueno, pues estan escoltant Saoko, no? Que ves, va ser, crec que el primer single que va traure Rosalía del seu nou disc, que és Motomami, que ve, que la veritat és que estàs en un, diguem, un àlbum bastant criticat perquè molta gent no entén massa les lletres que diu, no? Diuen que ha canviat massa Rosalía des del seu disc del Malquerer fins ara, ha variat moltíssim la seva forma de fer música, no? Però ahí el tenim, veurem què és el que extrauen d'aquest disc.
No, no, és que tens que tindre clar que els diners te fan cantar i també ballar. En aquest cas, el seu manager entendrà, la seva productora, clar, que d'esta manera van a traure més rentabilitat que el que els agrada en este moment a la gent més jove i a la gent que és més balladora, i diuen, pues, per ahí, i ella va per on li toquen, no?
Clar, per on fa falta, no, Susana?
Un programa divertit, divendres, final de setmana. Tenim un cap de setmana llarg, madalenero, a més.
Sí, sí.
I, bueno, pues al mal tiempo, buena cara.
Buena,
no?
Cara, sí.
Ens ha tocat en un equip que no teníem massa ganes que ens tocara, però, bueno, com el Villarreal és el mata gigantes, pues...
Veurem, no? És que és el que passa, Susana.
En fi... se n'anem, quasi està a punt de tocar les dos, se n'anem, però recorden que dilluns tornem i estarem en tots vostès dos horetes així en Protagonistes Villarreal. Cambio, cuando el caballo entra a Troya.